Hola, molt bon dia. El govern espanyol admet que falla la protecció de les víctimes de violència masclista. Ho ha reconegut el Ministeri d'Igualtat després de convocar per primera vegada el comitè de crisi prevista per l'acumulació de casos. Aquest desembre s'han comès 8 feminicidis, 2 d'ells a Catalunya, i en la meitat dels casos hi havia denúncia contra l'agressor. L'administració demana extremar l'alerta i es compromet a millorar la coordinació amb més recursos i formació en favor de la detecció precoç. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous, dia 29 de desembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Els Mossos d'Esquadra investiguen un vídeo on es veu una menor fent una fel·lació a un jove enmig de la pista de ball de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès. La família de la víctima ha presentat denúncia per agressió sexual i per difusió de les imatges a les xarxes. El govern investiga també el local d'oci nocturn, que compta amb un llarg historial de queixes. El PSC condiciona el seu suport als pressupostos al projecte de Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat i la Ronda Nord del Vallès. Tot plegat, infraestructures que el govern situa fora dels comptes. Els socialistes també reclamen no tocar els impostos, al contrari del que estableix l'acord amb els comuns. S'acaba la bonificació a la T-Casual, que tornarà a costar 11 euros amb 35 cèntims. L'autoritat del transport metropolità ha exclòs aquest títol, el més utilitzat, dels descomptes que es mantindran per contra a la T-Usual i a la T-Jove. I en esports, després de l'aturada pel Mundial, torna a la Lliga de Futbol i arrenca Montilivi, on el Girona rebrà a partir de les 5 de la tarda el Rayo Vallecano. Els de Michel volen refer-se de la desfeta a la Copa i capgirar les estadístiques. I és que el tècnic no ha aconseguit mai guanyar el club del seu barri des de que és l'entrenador gironí. El Geoparc Orígens preveu tenir enllestida el 23 la reconstrucció de la formació dels Pirineus en tres dimensions i mitjançant experiències immersives. El projecte es basa en la creació d'un museu a l'aire lliure per recrear com eren els últims dinosaures que van viure a Europa. Maria Maria de Serveis, volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs, de nou, la boira ha fet acte de presència aquest dijous i la tenim localitzada a Lleida, on, per exemple, hi ha problemes de boira a la 2 entre Bellpuig i Soses i a la P2 a diversos punts, com Aitona, Castelldans, Castelldans mateix i Castelldans, Juneda, a banda, també Lleida, un incendi d'un camió a la P2 a Tarrés, en sentit Montblanc, obligat a tancar un carril, però pel que fa a l'àrea metropolitana, de moment no s'observen incendis, però no, com sempre, demanar-vos molta precaució. Molt bon dia.
I tanquem ara portada amb la previsió del temps de cara a aquest dijous. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia, doncs avui ens despertem amb una boira que és més extensa que la d'ahir en aquesta mateixa hora i que afecta sobretot la zona del Pla de Lleida, però s'ha d'anar trencant durant el matí i de cara al migdia, com a molt, quedarà en algun racó de la zona, però que també s'acabarà trencant, i en aquesta zona s'espera que la temperatura més alta del dia pugui arribar entre els 9 i 10 graus. Una temperatura ben diferent tindrem a la resta del territori, que sí que han d'arribar alguns núvols alts, alguns de mitjans, que tendiran a deixar el cel entrenyinat, però malgrat tot la temperatura podrà enfilar-se fins als 15, 16, 17 graus aquesta més alta a punts del litoral. També cal dir que els núvols més compactes afectaran la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental i fins i tot aquí, de cara al final del dia, podrà escapar-se alguna precipitació feble. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
El govern espanyol admet errors a l'hora de protegir les víctimes de violència masclista. És l'autocrítica que ha fet després que el Ministeri d'Igualtat s'hagi vist obligat a convocar per primera vegada el comitè de crisi per abordar-la. Aquest mes de desembre està sent un dels pitjors dels darrers anys, amb 8 feminicidis a tota Espanya, 2 d'ells a Catalunya. I es constata que en la meitat dels casos les víctimes havien presentat denúncia contra l'agressor. És en aquest sentit que l'administració reconeix que no s'ha arribat a temps a l'hora part de coordinar la protecció pertinent. En el camp formatiu, el comitè considera que cal abocar més esforços i recursos en la detecció precoç més enllà dels òrgans policials i arribar millor als col·lectius més vulnerables. L'executiu central demana també a la ciutadania extremar l'alerta en dates com les de Nadal, tenint en compte que la majoria d'agressions es concentren quan es trenca la rutina diària. Àngela Rodríguez és secretària d'Estat d'Igualtat i contra la violència de gènere.
Queremos pedirle, por favor, a la sociedad que extreme la precaución, que extreme la alerta, no menospreciemos cualquier indicio que podamos tener a nuestro alrededor, cualquier situación que tengamos a nuestro alrededor debe de tener una respuesta por parte de las instituciones y también por parte de la sociedad. Llamemos al 016, el teléfono está 24 horas disponible, incluso también los días festivos. Llamemos ante cualquier situación en la que haya un caso que ya directamente sea de una agresión al 112.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el vídeo on es veu una menor fent una fel·lació a un jove enmig de la pista de ball de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès. La denúncia presentada per la família és per agressió sexual, ja que la noia assegura que no recorda res i que creu que la van drogar. La víctima també denuncia la difusió de les imatges. El jove implicat, que és major d'edat, també ha presentat denúncia després que el vídeo hagi circulat per les xarxes socials. La Generalitat ha fet una crida a no compartir-lo, ha ofert els serveis d'acompanyament a la jove de 16 anys i investigarà el local on s'han produït els fets. De fet, la discoteca Waka acumula denúncies i queixes per diversos incidents. Joan Ignasi Elena és el conseller d'Interior.
No oblidem que estem parlant d'una menor, que estem parlant d'una festa que estava autoritzada la presència de persones de més de 16 anys i, per tant, la presència de menors i que exigia i obligava una sèrie de responsabilitats des del punt de vista del propi equipament. Veurem, per tant, en funció d'això i de la investigació que es faci, insisteixo també, naturalment, a les ordres de l'autoritat judicial, quines responsabilitats se'n deriven. No?
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió a una parella que ha tingut lloc aquest dimecres de matinada al camí de la Fuixarda del districte barceloní de Sants Montjuïc. Els fets han tingut lloc quan la parella passejava per aquest camí. Un individu se'ls ha acostat i els ha atacat amb un objecte contundent. Un dels dos membres de la parella ha rebut un cop al cap i ha hagut de ser traslladat a un centre hospitalari. Segons les primeres informacions recopilades pels Mossos, l'atacant no tenia cap relació amb la parella.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Passen ara 7 minuts de les 8 del matí. Els socialistes condicionen el seu suport als pressupostos de la Generalitat a l'execució de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la Ronda Nord del Vallès i el Hard Rock de Vilaseca, malgrat que l'executiu situa totes aquestes inversions fora dels comptes de l'any que ve. El PSC també demana que els impostos es mantinguin com fins ara. Ens ho explica en la següent crònica la Mont Carvajal.
El PSC ha lliurat 26 pàgines amb les seves propostes per acordar els pressupostos. En infraestructures passen per tirar endavant el Hard Rock, la B40 i l'ampliació de l'aeroport del Prat. La portaveu parlamentària socialista Alicia Romero subratlla que són projectes avalats pel Parlament.
Com pot ser el centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou, com pot ser la Ronda Nord, el Vallès Occidental... Projectes que, a més, tenen el suport del territori, però també del Parlament de Catalunya, perquè s'han aprovat aquí.
Al contrari dels comuns, els socialistes mantindrien la fiscalitat vigent i controlaria cada dos mesos el nivell d'execució dels pressupostos i d'altres acords.
Qualsevol acord que prengui no contravingui el marc legal vigent ni l'ordenament. Aquest és un tema important per nosaltres. El govern de la Generalitat així també es va comprometre amb el govern d'Espanya amb una taula de diàleg, amb un dels acords de la taula del diàleg, i nosaltres volem que també consti així en el nostre acord.
Romero recorda que, malgrat el govern ja compta amb els 8 diputats dels comuns, encara n'hi falten 27 per aprovar els comptes i afirma que els 33 diputats del PSC tenen el mateix pes que els 33 d'Esquerra.
El govern espanyol invertirà 3.500 milions d'euros en polítiques de promoció de l'ocupació juvenil. Ho ha anunciat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, donant el balanç del primer any d'implantació de la reforma laboral, en què s'ha assolit la xifra més elevada de salariats indefinits i la taxa més baixa de temporalitat de tota la sèrie històrica. És una informació de la nostra companya Carina Vallvé.
Yolanda Díaz ha tret pit de tot el que la reforma laboral ha aconseguit en un any, com la xifra més alta de la història de salariats indefinits, gairebé 14 milions de treballadors, també la taxa de parcialitat més baixa des de 2010 i la taxa de temporalitat més baixa en 15 anys. La ministra doncs ha congratulat d'haver arribat per primer cop a la història els 20 milions i mig d'ocupats i els 3 milions de joves menors de 30 anys treballant, la xifra més elevada en 11 anys. Ara bé, la taxa de temporalitat juvenil, malgrat reduir-la, encara es troba en el 45%. Per això ha anunciat una inversió de 3.500 milions d'euros en polítiques d'impuls a l'ocupació entre els joves. Així ha valorat els èxits assolits en la reforma laboral la ministra de Treball i vicepresidenta del Govern.
Desde el primero de los preceptos hasta la última disposición, la reforma laboral recupera derechos, incluso, si me permiten, y hablo de esta temática en muchos países en el mundo, es un ejemplo para el conjunto del mundo, porque recupera derechos.
Segons Yolanda Díaz, la implantació d'aquestes mesures permeten que l'economia espanyola sigui ara més eficient.
Finalment, l'autoritat del transport metropolità no aplicarà la bonificació de la T casual i mantindrà 6 mesos els descomptes del 50% de la T usual i de la T jove. L'entitat pren aquesta decisió després que el govern estatal hagi decidit mantenir les ajudes del 30% de descompte per als títols més freqüents durant el mateix termini. El títol T casual de 10 viatges, el més utilitzat, tornarà a costar 11 euros amb 35 cèntims. Tots els títols integrats adquirits el 2022 prolonguen la validesa fins al 31 de desembre del 2023, excepte la T casual, que caducarà el dia 15 de gener. Mentrestant, els usuaris de Renfe poden adquirir des d'aquest mateix dijous els abonaments gratuïts dels serveis de Rodalies i Mitja Distància. Les primeres targetes seran vàlides fins al 30 d'abril i la companyia ferroviària crearà títols multiviatge específics per a cada quadrimestre natural de l'any vinent. Els serveis ferroviaris d'avant també prorrogaran la bonificació del 50%. La bonificació dels transports públics és una de les mesures que ha aplicat el govern central en el darrer any amb motiu de la situació econòmica. Entre les mesures anticrisi, però, que no es renovaran, hi ha la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant a la població en general. Els conductors van esgotant els darrers dies d'ajuts, però en molts casos no estan modificant els seus hàbits. Canal 21 Ebre s'ha acostat a una benzinera per comprovar-ho. És una crònica de la Caterina Vinyó.
En aquesta gasolinera de Tortosa tenien força afluència de gent durant tot el matí, però el motiu que donaven per plenar el dipòsit no ha estat el final del descompte.
He vingut doncs, perquè a més estava acabant el gasoil i abans de quedar-me sense, he vingut a omplir. Bueno, omplir, a posar el que m'ha semblat.
Vaig en posta i sempre m'agrada portar més gasoil del normal. I aquí he posat gasoil per posar-ne avui.
No, simplement ara, bueno, em feia falta picar-ne i, bueno, he vingut prenent això. I aprofitant també, claro, que s'acaba això.
La població creu que seria millor que la mesura continués vigent.
No ho sé, perquè cada dia surt una cosa nova. Vull dir, a lo millor, jo què sé, la setmana que ve baixa, puja, vull dir, és... No sabem on estem.
Omplir el dipòsit és un luxe, i quan s'acabin les ajudes encara ho serà més. Un luxe, molta gent que ve a treballar, on treballo jo... Hi ha molta gent ja que està venint amb bici i encara que tingui que fer l'esforç, però s'estalvien un munt de diners.
El descompte continuarà vigent per al transport professional de carretera, per a l'agricultura o la pesca.
Precisament sectors com el del transport celebren la pròrroga del descompte en el seu àmbit. Sigui com sigui, consideren que la mesura va tard i que hauria pogut beneficiar els professionals que depenen del combustible per fer la seva feina en els moments de màxim pic de preus. Josep Lluís Aymat és gerent de la Federació d'Autotransport de Tarragona.
Ens va sorprendre per el caire, diguem-ne, electoralista que podia tindre el fet de que fos per tothom. S'ha fet per tothom durant aquests mesos, no ho critiquem, però pensem que possiblement s'hauria pogut fer un esforç superior en quantia, en rebaixa, en import de la subvenció als sectors professionals directament afectats que estan fent una feina de producció, una feina que és indispensable.
Pràcticament un quart de 9 hora del matí, les comunitats energètiques prenen força a Catalunya. Cada vegada són més els municipis que aposten per aquest model energètic descentralitzat que permet al ciutadà ser autosuficient. Cal fer-ho mitjançant instal·lacions d'energia renovable, principalment plaques fotovoltaiques, per accedir a les ajudes públiques i que cal construir per fer una entitat gestora que pot ser una cooperativa, una associació o una comunitat de veïns. Des de la Diputació de Barcelona, el president delegat d'Acció Climàtica, Xesco Gomar, considera molt important que els ajuntaments tinguin plaques de les quals els veïns se'n puguin beneficiar.
Per la creació de comunitat energètica, el primer que necessitem són instal·lacions de plaques fotovoltaiques. Si en el món local les més potents són dels ajuntaments, això vol dir que en base a aquestes plaques fotovoltaiques, en el seu voltant, la societat organitzada podrà compartir energia, com a filosofia de què és una comunitat energètica. Sense aquesta inversió inicial, sense la posada en marxa d'aquestes instal·lacions, difícilment podrem fer el segon pas. Per això pensem que és un primer pas cap a que la creació de comunitats energètiques on l'administració i el privat interactuen sigui una realitat.
El grup motor de la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses busca les primeres 50 famílies que vulguin formar part del projecte. La proposta planteja fer un pas més enllà en la producció d'energia sostenible com a eina per reduir despeses i respectar el medi ambient.
Primer va venir l'autoconsum a casa teva, et podies posar plaques a la teulada i connectar-les al teu comptador i d'alguna manera doncs, estalviaves una part de l'energia que consumies, però ara també és possible, i no fa tant temps, fa no arriba un any i mig, l'autoconsum compartit. Això vol dir, i és la proposta amb la que comencem, és omplir de plaques una teulada gran i amb aquesta llum, doncs amb aquesta electricitat poder, diguem-ne, repartir-la entre diversos veïns.
En concret, el projecte preveu ocupar dues teulades d'uns 250 metres quadrats on cabrien un centenar de plaques fotovoltaiques. Aquestes instal·lacions generarien una mitjana de 50 kWh que servirien per abastir 50 famílies.
I encara parlant d'energies renovables, ens situem ara al Burgar. Es tracta d'una de les zones més ben conservades del sud de Catalunya i, segons el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, podria estar amenaçat per la massificació de centrals d'energia renovable. Ho recull en aquesta crònica Canal T.
En les últimes setmanes han començat a tramitar-se diversos projectes de centrals d'energia renovables a la Plana i muntanyes del Burgar, una depressió entre les comarques del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. En total, els tres projectes presentats sumen una trentena d'aerogeneradors i 224 hectàrees de panells solars. Des dels ecologistes apunten també que a aquests dos nous projectes cal sumar-hi dues línies d'alta tensió, una fins a Vandellòs i l'altra fins a Móra la Nova, a més d'altres infraestructures properes a la zona, com són les centrals eòliques del Perelló. Així, des del GPEC denuncien que la construcció d'aquestes noves centrals suposaria un greu perill per la supervivència de l'avifauna.
La Diputació de Barcelona rebrà al voltant de 625.000 euros procedents dels fons Next Generation de la Unió Europea. El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital destinarà aquesta quantitat a l'ens municipalista amb l'objectiu d'impulsar la plataforma OTT per a la comunicació local a través de la xarxa, un projecte que s'emmarca en la creació d'un hub audiovisual espanyol. Ho ha valorat de forma molt positiva el conseller delegat de la Xal, Marc Melillas.
Un projecte que de fet ja portem molt de temps treballant i que veurà la llum el mes de febrer. La plataforma OTT, la xarxa Més, una plataforma que té com a objectiu acompanyar el sector de l'audiovisual local a assumir la transformació digital amb la que ens trobem immersos. Tots som ja consumidors de plataformes audiovisuals i, per tant, l'aposta de la Xal ha sigut avançar també en aquesta direcció, en el posar a disposició una OTT. Per tant, es tracta que l'aplicació de la xarxa Més estigui dintre d'aquesta oferta i que, per tant, l'oferta de continguts locals que podem cada dia a través de tots els mitjans de comunicació locals de Catalunya doncs, també estiguin oferts a través d'aquests canals.
Barcelona tindrà quatre noves escoles bressol municipals al curs 2023-2024. La Pere Calafell i la Teixonera, que ja es coneixien, i ara s'hi han afegit una a les Corts i una altra a la Trinitat Nova. Entre totes sumen un pressupost de prop d'11 milions d'euros. A més, a la ciutat hi ha 7 llars d'infants més en diferents fases de projecció i construcció. Ens ho expliquen des de BTV.
És una de les quatre escoles bressol municipals que obriran el curs vinent. Així, la Trinitat Nova s'estrenarà en bressol públic al setembre i s'hi sumarà també la nova bressol de les Corts, que obrirà les portes a la masia de Can Rosés.
aquesta mirada la canviem i no esperem acabar els blocs per començar a pensar on posem la bressol, sinó que mirem al futur on hi haurà habitatges perquè necessitarem les bressol.
A més, a la primavera ja van arrencar els treballs de la bressol de la Teixonera i un altre a Sant Martí de Provençals. Per a tots quatre centres s'invertiran 10.700.000 euros. I d'aquí a dos cursos, el 2024-2025, es preveu obrir una bressol al Parc Central de Nou Barris, en fases menys avançades i a cinc centres més, situats al Raval, la Barceloneta, la Marina del Prat Vermell, Vila Piscina i el Besòs i Maresme. Terrassa estudia amb la Generalitat la possibilitat d'habilitar aules d'infantil de 2 anys en escoles públiques de primària de la ciutat. D'aquesta manera es vol donar resposta a la gran demanda generada per la posada en marxa al setembre de la gratuïtat d'aquest nivell educatiu.
En aquests moments hi ha el compromís d'estudiar-ho, eh? Et diria que uns anys enrere la resposta hagués sigut que no, val? I ara, en canvi, doncs es veu bé, eh? Poder anar per aquesta via. Per tant, entenc que... Bueno, el nostre és insistir, anar-hi anant, perquè jo crec que és una solució a les necessitats.
Aquestes noves aules s'ubicarien en centres propers a les escoles bressol, amb edificis grans i que s'han quedat amb una sola línia. Tindrien fins i tot una entrada separada i un espai de pati propi. Les escoles bressol públiques de la ciutat ja estan a la seva màxima capacitat i hi ha llista d'espera per a aquesta franja d'edat. 210 famílies als centres municipals i 39 a les de la Generalitat, amb dades de novembre passat.
Aquesta tarda es reprèn la Lliga Montilivi en el que serà el darrer partit de l'any del Girona. L'equip de Mitchell rep a les 5 al Rayo, un partit especial pel tècnic dels gironins, que és un dels ídols del conjunt de Vallecas. Tot i això, el Girona buscarà la victòria després de la desfeta a la Copa de fa una setmana. La prèvia del partit ens l'acosta al Sebas Bahí des de la televisió de Girona.
Fa una setmana els gironins queien dramàticament a la Copa contra el Cacereño i avui volen recuperar les sensacions. Les estadístiques, però, no acompanyen el tècnic del Girona. En les tres ocasions que Mitchell s'ha enfrontat, el seu estimat Rayo ha perdut, mentre tampoc ha estat capaç de superar mai a Iraola a la banqueta contrària. Avui confia en trencar els números.
Tinc la sensació que farem un gran partit i... I ara mateix penso en els 3 punts. Estadístiques estan per a trencar-les, no?
El gironins reprenen la competició 300 a la taula, amb 16 punts, 5 per sobre del descens i 6 menys dels que suma el Rayo, que és 8è. Mitchell cataloga el partit com a vital i avisa del perill en les transicions del conjunt de Vallecas. La clau passa per fer-se amb el control de la pilota.
El Rayo és un equipàs. Un equipàs que pressiona molt bé, que juga amb molta determinació i molt vertical, i necessitem agafar la pilota i pressionar de la millor manera que podem.
Mitchell recupera per avui diversos noms, entre ells Borja, més de Yangel, Riquelme i David López, tot i que en casos com el de Borja necessitarà temps per introduir-lo en la dinàmica de partits.
Dissabte jugarà el derbi entre el Barça i l'Espanyol. El Camp Nou serà el primer partit en el qual el club blaugrana instal·larà el seient lliure invers, una mesura que es va aprovar el mes de juny passat amb la intenció d'afavorir l'assistència de públic a l'estadi. El seient lliure invers farà que el club tingui la potestat de posar al seient lliure l'abonament de socis que fa 10 partits o més que no van al Camp Nou ni que n'alliberen el seient. Si volen assistir, han d'avisar amb 72 hores d'antelació. Ho explica la vicepresidenta del club, Helena Fort.
I el club ha detectat que hi ha aproximadament 1 miler de socis que durant, des del principi de temporada ni han vingut, ni han deixat el carnet, ni han alliberat, i per tant ens podem trobar que el proper partit de l'Espanyol molts socis que no siguin conscients es trobin que no poden entrar perquè ja han passat les 72 hores del preavís.
En bàsquet, el Barça s'ha imposat al Casademunt Saragossa per 68-63 en el darrer partit de l'any al Palau Blaugrana. Un duel dominat en tot moment pels barcelonistes després del 0-7 inicial favorable dels aragonesos, però en el qual no han aconseguit marxar de molt en el marcador. Veseli i Jokubaitis, amb 12 punts cadascun, han estat els màxims anotadors del Barça. Els de Jessica Bixos tancaran l'any aquest divendres a la pista de l'Estrella Roja en partit d'Eurolliga, on es trobaran amb l'exmadridista i recentment incorporat a l'equip serbi Facundo Campazzo. I avui és el torn de la penya, que rep el Betis a 8:45 del vespre. L'equip andalús és cué i els homes de Carles Durant volen aprofitar i segellar una nova victòria al Palau Olímpic. Ens acosten la prèvia des de la televisió de Badalona.
El Joventut, però, no es refien de la situació del Betis, perquè els dos últims anys hi ha equips que han arribat cués a Badalona i s'han endut el botí. La penya vol continuar la ratxa de victòries a l'ACB, on encadena 5 triomfs seguits i poder tancar l'any consolidat en la zona de Copa del Rei.
Crec que venim a una dinàmica molt bona, molt positiva, amb molta confiança, com has dit tu, no? Jugant bé a bàsquet, que és l'objectiu que teníem, no? Però, bueno, crec que hem de ser conscients que encara en queda molt per millorar, no? Però, bueno, mica en mica doncs, ho anem fent els entrenaments i cada cop es veu millor els partits. Crec que tenim l'experiència, no?, dels dos últims anys que han vingut aquí a l'últim equip de la Lliga i ens han guanyat, no? Doncs crec que hem d'estar molt concentrats perquè al final el Betis té molt bons jugadors, no?, que vagin últims, tenen jugadors perillosos com pot ser en Xenon Evans, no?, que pot fer molt de mal, doncs crec que hem de sortir molt concentrats, no?, molt conscients de que hem d'anar per la victòria des del primer moment i deixar clar al Betis que volem guanyar i sobre aquí a casa la nostra gent no se'ns pot escapar.
El tècnic Carles Durant podrà comptar amb tots els seus jugadors perquè Simon Birgander ja s'ha entrenat amb total normalitat, tot i tenir encara la protecció al dit operat de la mà dreta.
El Geoparc Orígens preveu tenir enllestida el 2023 la reconstrucció de la formació dels Pirineus en tres dimensions i mitjançant experiències immersives. El projecte es basa en la creació d'un museu que estarà ubicat a l'aire lliure i on el visitant podrà conèixer com eren els darrers dinosaures que van viure a Europa. Crònica d'Eva Cortijo des de Lleida Televisió.
D'aquesta manera es pretén mostrar de forma pràctica la riquesa dels elements que té aquesta zona que ha estat reconeguda per la UNESCO. L'espai virtual sobre la formació dels Pirineus serà pioner i permetrà explicar per què aquest territori forma part d'un geoparc.
Serà un museu a l'aire lliure, amb 3D, on podràs veure la formació de les muntanyes dret davant de la muntanya, no? I, per tant, jo crec que serà una pioner perquè a Espanya els geoparcs espanyols no ho fa ningú, per tant, serem pioners i també serà una manera més de visualitzar-nos.
L'objectiu del projecte, anomenat Bigeocult, és investigar sobre el patrimoni geològic, paleontològic i cultural del Geoparc Orígens. Així s'aportarà un relat acurat que permeti explicar l'evolució de la Terra, els éssers vius que l'han habitada i el llegat històric que se n'ha preservat.
Una oportunitat econòmica també pel territori. És un espai on el turisme, que aquest turisme és sostenible, que cada vegada busca més aquests espais que tenen una peculiaritat pròpia i que expliquen coses que van més enllà d'allò que veuen. Crec que és una oportunitat per un territori com és el Pirineu, el nostre Pirineu, bàsica i interessantíssima.
Precisament amb l'objectiu de fer més visible la feina del Geoparc a la societat, s'ha inaugurat una nova oficina situada al centre històric de Tremp.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
El romanesco. En els mesos més freds de l'any, una de les famílies claus dins del món vegetal són les crucíferes, com la col, la coliflor o el bròcoli, però en podeu trobar d'altres menys conegudes, com el romanesco. El romanesco, Brassica oleracea, és una hortalissa de color verd clar, de sabor suau i d'estructura geomètrica fractal. La seva forma espectacular segueix fórmules matemàtiques com la seqüència de Fibonacci, creant un aspecte harmònic únic. En destaca el seu contingut en vitamina C, vitamines del grup B, vitamina K i vitamina A. També ric en fibra i minerals com el magnesi, el calci, el ferro, el potassi i el fòsfor, i aporta poques calories. És força saciant i ajuda a controlar els nivells de colesterol en sang. Lleugerament diurètic, cuida la pell i les mucoses, enforteix els ossos i és cardioprotector. Es pot consumir cru per acompanyar salses, al vapor, saltejat o al forn, i també en caldos i cremes. És recomanable usar coccions curtes per evitar que perdi el seu color llima i les seves propietats. Les persones amb dèficit de iode cal que vagin en compte de no abusar-ne i de consumir-lo molt ben cuinat, perquè, com passa amb la resta de crucíferes, dificulta l'absorció de iode. Podeu provar-lo al vapor 5 minuts i servit amb ametlles triturades, al forn gratinat, en cru juntament amb altres verdures, com la pastanaga per sucar amb l'hummus o altres salses, o bé per acompanyar un plat de pasta integral o una amanida. El més important és que amplieu el vostre ventall de verdures per gaudir més dels vostres menús setmanals, tot seguint una alimentació equilibrada, de temporada, variada i saludable.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol admet que falla la protecció de les víctimes de violència masclista. Ho ha reconegut el Ministeri d'Igualtat després de convocar per primera vegada el comitè de crisi previst per l'acumulació de casos. Aquest desembre s'han comès 8 feminicidis, 2 d'ells a Catalunya, i en la meitat dels casos hi havia denúncia contra l'agressor. L'administració demana extremar l'alerta i es compromet a millorar la coordinació amb més recursos i formació en favor de la detecció precoç. Precisament relacionat amb la violència sexual, els Mossos d'Esquadra investiguen un vídeo on es veu una menor fent una fel·lació a un jove enmig de la pista de ball de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès. La família de la víctima ha presentat denúncia per agressió sexual i per difusió de les imatges a les xarxes. El govern investiga també el local d'oci nocturn, que compta amb un llarg historial de queixes. De la plana política us hem explicat que el PSC condiciona el seu suport als pressupostos, al projecte de Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat i la Ronda Nord del Vallès. Tot plegat, infraestructures que el govern situa fora dels comptes. Els socialistes també reclamen no tocar els impostos, al contrari del que estableix l'acord amb els comuns. I avui també és notícia que s'acaba la bonificació a la T casual, que tornarà a costar 11,35 €. L'autoritat del transport metropolità ha exclòs aquest títol, el més utilitzat, dels descomptes que es mantindran per contra a la T usual i a la T jove. I en esports, després de l'aturada pel Mundial, torna a la Lliga de Futbol i arrenca Montilivi, on el Girona rebrà a partir de les 5 de la tarda el Rayo Vallecano. Els de Michel volen refer-se la de la desfeta a la Copa i capgirar les estadístiques. I és que el tècnic no ha aconseguit mai guanyar el club del seu barri des de que és l'entrenador gironí. I en cultura, el Geoparc Orígens preveu tenir enllestida el 2023 la reconstrucció de la formació dels Pirineus en 3 dimensions i mitjançant experiències immersives. El projecte es basa en la creació d'un museu a l'aire lliure per recrear com eren els últims dinosaures que van viure a Europa.
Notícies en xarxa, edició matí.
El govern espanyol admet errors a l'hora de protegir les víctimes de violència masclista. És l'autocrítica que ha fet després que el Ministeri d'Igualtat s'hagi vist obligat a convocar per primera vegada el comitè de crisi per abordar aquesta violència. Aquest mes de desembre està sent un dels pitjors dels darrers anys, amb 8 feminicidis a tota Espanya, 2 d'ells a Catalunya. I es constata que en la meitat dels casos les víctimes havien presentat denúncia contra l'agressor. És en aquest sentit que l'administració reconeix que no s'ha arribat a temps a l'hora de coordinar la protecció pertinent. En el camp formatiu, el comitè considera que cal abocar més esforços i recursos a la detecció precoç, més enllà dels òrgans policials, i arribar millor als col·lectius més vulnerables. L'executiu central demana també a la ciutadania extremar l'alerta en dates com les de Nadal, tenint en compte que la majoria d'agressions es concentren quan es trenca la rutina diària. Àngela Rodríguez és secretària d'Estat d'Igualtat i contra la violència de gènere.
Queremos pedirle, por favor, a la sociedad que extreme la precaución, que extreme la alerta. No menospreciemos cualquier indicio que podamos tener a nuestro alrededor. Cualquier situación que tengamos a nuestro alrededor debe de tener una respuesta por parte de las instituciones y también por parte de la sociedad. Llamemos al 016, el teléfono está 24 horas disponible, incluso también los días festivos. Llamemos ante cualquier situación en la que haya un caso que ya directamente sea de una agresión al 112.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un vídeo on es veu una menor fent una fel·lació a un jove enmig de la pista de ball de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès. La denúncia presentada per la família és per agressió sexual, ja que la noia assegura que no recorda res i que creu que la van drogar. La víctima també denuncia la difusió de les imatges. El jove implicat, que és major d'edat, també ha presentat denúncia després que el vídeo hagi circulat per les xarxes socials. La Generalitat ha fet una crida a no compartir-lo, ha ofert els serveis d'acompanyament a la jove de 16 anys i investigar el local on s'han produït els fets. De fet, la discoteca Waka acumula denúncies i queixes per diversos incidents. Joan Ignasi Elena és el conseller d'Interior.
No oblidem que estem parlant d'una menor, que estem parlant d'una festa que estava autoritzada la presència de persones de més de 16 anys i, per tant, la presència de menors i que exigia i obligava una sèrie de responsabilitats des del punt de vista de del propi equipament. Veurem, per tant, en funció d'això i de la investigació que es faci, insisteixo també, naturalment, a les ordres de l'autoritat judicial, quines responsabilitats se'n deriven. No?
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió a una parella que ha tingut lloc aquest dimecres de matinada al camí de la Fuixarda, al districte barceloní de Sants Montjuïc. Els fets han tingut lloc quan la parella passejava per aquest camí. Un individu se'ls ha acostat i els ha atacat amb un objecte contundent. Un dels dos membres de la parella ha rebut un cop al cap i ha hagut de ser traslladat a un centre hospitalari. Segons les primeres informacions recopilades pels Mossos, l'atacant no tenia cap relació amb la parella. Passen ara 5 minuts de 9:15 del matí. Els socialistes condicionen el seu suport als pressupostos de la Generalitat a l'execució de l'ampliació de l'aeroport del Prat, de la Ronda Nord del Vallès i del Hard Rock de Vilaseca, malgrat que l'executiu situa totes aquestes inversions fora dels comptes del 2023. El PSC també demana que els impostos es mantinguin com fins ara. És una crònica de la Mont Carvajal.
El PSC ha lliurat 26 pàgines amb les seves propostes per acordar els pressupostos. En infraestructures passen per tirar endavant el Hard Rock, la B40 i l'ampliació de l'aeroport del Prat. La portaveu parlamentària socialista Alicia Romero subratlla que són projectes avalats pel Parlament.
Com pot ser el centre recreatiu i turístic de Vilaseca i Salou, com pot ser la Ronda Nord, el Vallès Occidental... Projectes que, a més, tenen el suport del territori, però també del Parlament de Catalunya, perquè s'han aprovat aquí.
Al contrari dels comuns, els socialistes mantindrien la fiscalitat vigent i controlaria cada dos mesos el nivell d'execució dels pressupostos i d'altres acords.
Qualsevol acord que prengui no contravingui el marc legal vigent ni l'ordenament. Aquest és un tema important per nosaltres. El govern de la Generalitat així també es va comprometre amb el govern d'Espanya amb una taula de diàleg, amb un dels acords de la taula del diàleg, i nosaltres volem que també consti així en el nostre acord.
Romero recorda que, malgrat el govern ja compta amb els 8 diputats dels comuns, encara n'hi falten 27 per aprovar els comptes, i afirma que els 33 diputats del PSC tenen el mateix pes que els 33 d'Esquerra.
El govern espanyol invertirà 3.500 milions d'euros en polítiques de promoció de l'ocupació juvenil. Ho ha anunciat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, durant el balanç del primer any d'implantació de la reforma laboral, en què s'ha assolit la xifra més elevada de salariats indefinits i la taxa més baixa de temporalitat de tota la sèrie històrica. És una informació de la nostra companya Carina Vallvé.
Yolanda Díaz ha tret pit de tot el que la reforma laboral ha aconseguit en un any, com la xifra més alta de la història de salariats indefinits, gairebé 14 milions de treballadors, també la taxa de parcialitat més baixa des del 2010 i la taxa de temporalitat més baixa en 15 anys. La ministra, doncs, ha congratulat d'haver arribat per primer cop a la història els 20 milions i mig d'ocupats i els 3 milions de joves menors de 30 anys treballant, la xifra més elevada en 11 anys. Ara bé, la taxa de temporalitat juvenil, malgrat reduir-la, encara es troba en el 45%. Per això ha anunciat una inversió de 3.500 milions d'euros en polítiques d'impuls a l'ocupació entre els joves. Així ha valorat els èxits assolits en la reforma laboral la ministra de Treball i vicepresidenta del Govern.
Des del primero de los preceptos hasta la última disposición, la reforma laboral recupera derechos, incluso, si me permiten, y hablo de esta temática en muchos países en el mundo, es un ejemplo para el conjunto del mundo, porque recupera derechos.
Segons Yolanda Díaz, la implantació d'aquestes mesures permeten que l'economia espanyola sigui ara més eficient.
Finalment, l'autoritat del transport metropolità no aplicarà la bonificació de la T-Casual i mantindrà 6 mesos els descomptes del 50% de la T-Usual i de la T-Jove. L'entitat pren aquesta decisió després que el govern estatal hagi decidit mantenir les ajudes del 30% de descompte per als títols més freqüents durant el mateix termini. El títol T-Casual de 10 viatges, el més utilitzat, tornarà a costar 11 euros amb 35 cèntims. Tots els títols integrats adquirits el 2022 prolonguen la validesa fins al 31 de desembre del 23, excepte la T-Casual, que caducarà el 15 de gener. Mentrestant, els usuaris de Renfe poden adquirir des d'aquest mateix dijous els abonaments gratuïts dels serveis de Rodalies i Mitja Distància. Les primeres targetes seran vàlides fins al 30 d'abril i la companyia crearà títols multiviatge per a cada quadrimestre natural de l'any que ve. Els serveis ferroviaris d'Avant també prorrogaran la bonificació del 50%.
Quilos, 11 quilos, 120 quilòmetres hora, 45 quilòmetres hora, 4 rodes, 2 rodes, 220 centímetres, 42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem. Distància, seguretat, precaució. A la carretera, més respecte, menys accidents. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
Aquest és un dels darrers spots de la campanya contra els accidents que ha posat en marxa en els últims dies el Servei Català de Trànsit, sota el lema "A la carretera, més respecte, menys accidents". Aquesta campanya fa una comparativa de la desigualtat de condicions en què ciclistes i conductors de vehicles a motor surten a la carretera. En volem parlar d'aquesta campanya amb Albert García, que és portaveu de la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia, Thais.
Bon dia. És una campanya que a vosaltres no us ha agradat gens, no? Què és el que més us molesta?
Bueno, primer de tot, hem de lamentar un altre ciclista mort i donar tot el respecte i tot el condol a la família. I el que més ens preocupa d'aquesta campanya és que no hi ha forma de que després de que ens reunim hores i hores, persones voluntàries, que perdem hores de la nostra feina, que anem al Servei Català de Trànsit, parlem amb els tècnics, parlem amb el director directament i li donem un dossier explicatiu de què passa a la carretera en unes frases i en uns missatges molt clars. Se'ns ha de respectar el metre i mig, podem anar en grup, a les rotondes quan entra un grup se'ns té que respectar. Donem uns missatges molt clars. I per segona vegada, perquè ja vam fer un spot l'any passat tremendo, que sols busca, com passa en aquest, posar en el mateix sac, diguem-ne, la persona que condueix i fa una infracció i atropella i mata o fereix molt greument a una altra, que a la víctima. I no, els culpables són culpables i els missatges s'han d'enviar directes. Si estem en un problema en aquest país, que molts conductors no saben com s'han de comportar quan veuen a un ciclista. I un spot ha de servir per educar, no per culpabilitzar o per dir pobret conductor que no volia matar un ciclista i com que anava a tota velocitat i no ha mirat, no ha respectat res i l'ha matat, ai, que pobret que sóc, quina pena que faig. No pot ser.
Recordo que vam parlar de l'anterior campanya que explicava el dolor que sentien les famílies de les víctimes, dels ciclistes en aquest cas, i també de les persones que havien provocat un accident, que això ja ho veu criticar fortament. Ara
sí,
en aquest últim spot... Ara,
perdona, perquè aquest últim spot, fixeu-vos al final de l'spot. O sigui, la persona que ha atropellat, allà en una cara de llàstima, com jo no volia fer res. I totes les comparatives que fan, a part de que les dades són errònies, els ciclistes no medim 42 centímetres. Un ciclista a la carretera ocupa un metro. Això es diu galip i està tot els dossiers tècnics que hi ha a tot el món. Quin missatge estem enviant en aquest spot? Com que un cotxe diuen que medeix 2 metres i algo i un ciclista 40, ja hi cabem tots. No, el missatge és a un carril no hi cabem tots. No pots passar-me en el mateix carril. És així de fàcil. T'has de passar a l'altre carril obligatòriament i has de deixar 1,5 metres. Com, a on s'entén que un conductor o una de dos o està fent una infracció o com pot combinar-se un conductor que va 120 km per hora en una bicicleta que teòricament, no sé qui normalment pot anar a 45 km en una bicicleta. Una de dos. O és fals, perquè els ciclistes no poden anar per una autopista, que és l'únic lloc que es pot anar a 120 km per hora, o ens estan dient hi ha un conductor que va a 120 km per hora i un ciclista que va a 45, com un loco, perquè és una locura anar a 45 km per hora en una bicicleta. Llavors, hi ha un accident i tots perdem. Estan dient que tenim accidents, no que el conductor ha de respectar el ciclista. En cap moment es diu en aquest esport. Tornem al mateix, missatges clars, per favor, que estan matant ciclistes, vianants i conductors entre ells.
Sí que destaca això l'accident, la vulnerabilitat, no?, del ciclista, la inferioritat de condicions a la carretera. Això sí que us quadra amb la vostra realitat?
Però és que, mira, quan va sortir el primer moment aquest spot, en dos segons vaig fer una búsqueda a Google, sí? I vaig dir, pes mitjà d'un cotxe. D'on treuen 800 quilos? Són 1.200 i pico quilos el pes mitjà d'un cotxe a Espanya. D'on treuen 11 quilos d'una bicicleta? Sí, hi ha gent que té bicicletes de super... Tot són coses... I què té que veure tot això en què ens respectin? Si volen fer veure que estem compartint, perquè fixeu-vos que en cap moment es veu que aquest ciclista i aquest conductor o conductora estan al mateix lloc. Ens estan donant una imatge de dos tipus de conductors que al final tenen accidents. I clar, davant d'un accident, el que té més a perdre és un ciclista. Efectivament, jo vaig, encara que vagi sol, si em caic, com que no tinc ni carrosseria ni res, doncs soc més feble.
Sí.
Però el que necessitem dir clarament, i estem farts de que ens utilitzin i ens fessin perdre temps anant a reunions, perdre el nostre temps de treball i ells tranquil·lament el seu temps de funcionari, cobrar els diners que cobren i contractar publicistes que no s'enteren de res i fer aquests spots que potser a un premi de publicitat queda molt maco, però no transmet res. Al revés. Simplement, mireu, porten ja molts dies, ja en sent hi ha algunes visualitzacions al YouTube. Això què és? Un fracàs total. És un fracàs total. I a més, seguim tenint el mateix problema. Els conductors no se'ls parla clar. Tenen que vigilar els ciclistes perquè són febles i ens tenen que respectar segons diu la normativa. Per què no diuen la normativa? Que saben que molts conductors no la coneixen perquè és diferent, molt diferent a la normativa entre vehicles de motor. És a vegades contradictòria. Uh-huh. Pues que diguin ja d'una vegada aquestes contradiccions. Tu entres a una rotonda i si hi ha un grup de ciclistes que està entrant, tu t'has de parar al mig de la rotonda perquè no pots tallar. És com si fos un tràiler o un autobús. Tu no el pots partir per la meitat a un grup de ciclistes. T'has de passar a l'altre carril. Des dels anys 90 has de passar a l'altre carril per adelantar un ciclista. I a més, tens que deixar un metre i mig. No ho pots fer si ciclistes venen per davant. Hi ha quatre normes bàsiques que la majoria de les persones que condueixen no les coneixen i no les volen dir. No les volen dir de cap manera. És estrany, però per què gastem tants diners públics en esports que al final, com estem veient, ni estem reduint els morts ciclistes ni estem reduint els accidents.
Doncs aquesta és la crítica que feu aquesta nova campanya a la carretera Més Respecte, Menys Accidents, que ha impulsat el trànsit i que no satisfà la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta. Hem parlat amb el seu portaveu, Albert García. Gràcies per atendre'ns aquest matí al Notícies en Xarxa. Albert, fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Esperem que la propera no sigui perquè hi ha un accident mortal.
Exacte. Gràcies. Adéu. I encara parlant de carreteres i de sinistralitat, us expliquem ara que els senglars han provocat uns 650 accidents de trànsit en 11 mesos a les comarques gironines. És a dir, que la mitjana seria de pràcticament dos sinistres diaris. Els caçadors de la Garrotxa discrepen, però, que la seva població hagi arribat als seus màxims històrics a la demarcació, tal com assegura un estudi del Ministeri d'Agricultura que apunta en aquest sentit. Tots els detalls en aquesta crònica d'Olot Televisió.
Els senglars tenen greus problemes per trobar aliment i aigua a les zones boscoses i a les muntanyes on viuen. Això ve provocat sobretot per la sequera. Baixen a les planes, entren a les ciutats en busca d'aliment i amb la pandèmia, a més, han perdut la por. Els senglars campen lliurement, travessen en ocasions la xarxa viària.
A finals de novembre, doncs, hi ha hagut accidents degut a la fauna salvatge a la demarcació de Girona. Doncs, hi ha hagut 950 accidents. D'aquests, 649 han estat amb senglars denunciats. No vol dir que tots els accidents s'hagin denunciat. Jo, per exemple, n'he tingut un i no l'he denunciat a ningú, ja ho vaig tenir.
Per lluitar contra la superpoblació de l'espècie, la Generalitat preveu declarar l'emergència cinegètica al nord de les comarques gironines i de Barcelona a principis de l'any que ve.
Aquesta tarda es reprèn la Lliga Montilivia en el que serà el darrer partit de l'any del Girona. L'equip de Mitchell rep a les 5 al Rayo. És un partit especial pel tècnic dels gironins, que és un dels ídols del conjunt de Vallecas. Tot i això, el Girona buscarà la victòria després de la desfeta a la Copa de fa una setmana. La prèvia del partit ens l'acosta des de la televisió de Girona al Sebas Bahí.
Fa una setmana els gironins queien dramàticament a la Copa contra el Cacereño i avui volen recuperar les sensacions. Les estadístiques, però, no acompanyen el tècnic del Girona. En les tres ocasions que Mitchell s'ha enfrontat, el seu estimat Rayo ha perdut, mentre tampoc ha estat capaç de superar mai a Iraola a la banqueta contrària. Avui confia en trencar els números.
Tinc la sensació que farem un gran partit i ara mateix penso en els tres punts. Estadístiques estan per a trencar-les, no?
El gironins reprenen la competició 13ens a la taula, amb 16 punts, 5 per sobre del descens, i 6 menys dels que suma el Rayo, que és 8è. Mitchell cataloga el partit com a vital i avisa del perill en les transicions del conjunt de Vallecas. La clau passa per fer-se amb el control de la pilota.
El Rayo és un equipàs. Un equipàs que pressiona molt bé, que juga amb molta determinació i molt vertical, i necessitem agafar la pilota i pressionar de la millor manera que podem.
Mitchell recupera per avui diversos noms, entre ells Borja, més de Yangel, Riquelme i David López, tot i que en casos com el de Borja necessitarà temps per introduir-lo en la dinàmica de partits.
En bàsquet, el Barça s'ha imposat al Casademunt Saragossa per 68-63 en el darrer partit de l'any al Palau Blaugrana. Un duel dominat en tot moment pels barcelonistes després del 0-7 inicial favorable dels aragonesos. Això sí, els Blaugrana no han aconseguit acabar de tancar el partit en cap moment. Veseli i Djokovaitis, amb 12 punts cadascun, han estat els màxims anotadors del Barça. Els de Jessica Bixos tancaran l'any aquest divendres a la pista de l'Estrella Roja en partit d'Eurolliga, on es trobaran amb l'exmadridista i recentment incorporat a l'equip serbi Facundo Campazzo. I avui és el torn de la penya, que rep el Betis a 8:45 del vespre. L'equip andalús és cuer i els homes de Carles Duran volen aprofitar i segellar una nova victòria al Palau Olímpic. Ens acosten la prèvia des de la televisió de Badalona.
El Joventut, però, no es refien de la situació del Betis, perquè els dos últims anys hi ha equips que han arribat cuers a Badalona i s'han endut el botí. La penya vol continuar la ratxa de victòries a l'ACB, on encadena 5 triomfs seguits i poder tancar l'any consolidat a la zona de Copa del Rei.
Crec que venim a una dinàmica molt bona, molt positiva, amb molta confiança, com has dit tu, no? Jugant bé a bàsquet, que és l'objectiu que teníem, no? Però, bueno, crec que hem de ser conscients que encara en queda molt per millorar, no? Però, bueno, mica en mica, doncs, ho anem fent els entrenaments i cada cop es veu millor els partits. Crec que tenim l'experiència, no?, dels dos últims anys que hem vingut aquí a l'últim equip de la Lliga i ens han guanyat, no? Doncs crec que hem d'estar molt concentrats, perquè al final el Betis té molt bons jugadors, no?, que vagin últims, tenen jugadors perillosos, com pot ser en Xano Neves, no?, que pot fer molt de mal. Doncs crec que hem de sortir molt concentrats, no?, molt conscients de que hem d'anar per la victòria des del primer moment i deixar clar al Betis que volem guanyar i sobre aquí a casa amb la nostra gent no se'ns pot escapar.
El tècnic Carles Duran podrà comptar amb tots els seus jugadors perquè Simon Birgander ja s'ha entrenat amb total normalitat, tot i tenir encara la protecció al dit operat de la mà dreta.
El Geoparc Orígens preveu tenir enllestida el 2023 la reconstrucció de la formació dels Pirineus en tres dimensions i mitjançant experiències immersives. El projecte es basa en la creació d'un museu que estarà ubicat a l'aire lliure i on el visitant podrà conèixer com eren els darrers dinosaures que van viure a Europa. Ens ho acosta l'Eva Cortijo des de Lleida Televisió.
D'aquesta manera es pretén mostrar de forma pràctica la riquesa dels elements que té aquesta zona que ha estat reconeguda per la UNESCO. L'espai virtual sobre la formació dels Pirineus serà pioner i permetrà explicar per què aquest territori forma part d'un geoparc.
Serà un museu a l'aire lliure, amb 3D, on podràs veure la formació de les muntanyes dret davant de la muntanya, que és, no? I, per tant, jo crec que serà una pioner, perquè a Espanya els geoparcs espanyols no ho fa ningú, per tant, serem pioners i també serà una manera més de visualitzar-nos.
L'objectiu del projecte, anomenat Bigeocult, és investigar sobre el patrimoni geològic, paleontològic i cultural del Geoparc Orígens. Així s'aportarà un relat acurat que permeti explicar l'evolució de la Terra, els éssers vius que l'han habitada i el llegat històric que se n'ha preservat.
Una oportunitat econòmica també pel territori. És un espai on el turisme, que aquest turisme sostenible que cada vegada busca més aquests espais que tenen una peculiaritat pròpia i que expliquen coses que van més enllà d'allò que veuen, crec que és una oportunitat per un territori com és el Pirineu, el nostre Pirineu, bàsica i interessantíssima.
Precisament amb l'objectiu de fer més visible la feina del Geoparc a la societat, s'ha inaugurat una nova oficina situada al centre històric de Tremp.
Cervera s'afegeix a la celebració de l'any Viladot amb una exposició dedicada al poeta visual i escriptor de Agramunt. A través d'obres originals, fotografies i material divers, la mostra explora els vincles d'amistat i militància que va començar a establir en la dècada dels anys 50 i que es van dilatar durant els anys següents. La Noelia Burgos, des de Lleida Televisió, ha visitat aquesta mostra.
Amb el títol Guillem Viladot i els creadors de Ponent, la mostra explora les connexions de Viladot amb altres referents del món de l'art a les comarques lleidatanes com Leandre Cristòfol, Lluís Trepat o Manuel de Pedrolo.
És un reconeixement no només a Guillem Viladot, sinó un reconeixement a aquestes terres de Ponent, aquestes terres de la perifèria, on sembla que no passi res i sí que passaven coses i passaven coses molt, molt interessants. Per tant, és una reivindicació, diria jo, que col·lectiva.
Les influències d'aquests creadors a la vida i obra de Viladot van ser fonamentals. Va ser precisament amb l'ajuda de Josep Iglesias del Marquet que a finals dels anys 60 va crear des d'Agramunt lo Pardal.
I al Prat de Llobregat, canalla i adults se submergeixen en una nova edició del Pratijoc. Aquesta proposta ofereix diverses activitats lúdiques i educatives per a infants de 3 a 11 anys durant les vacances escolars de Nadal. Enguany la temàtica versa sobre els oceans i els mars, oferint una gran varietat de propostes als infants que participen amb meduses, pops, peixos o crancs. Doncs amb aquests animals marins hem arribat al final del Notícies en Xarxa d'aquest dijous 29 de desembre. Tornem demà a primera hora amb més informació de territori. Que passin una molt bona jornada.
La xarxa de comunicació local.